I per això en el títol hem posat democràcia directa i no pas hem posat diferents formes de participació, o la participació ciutadana i les dones, o participació política i les dones. Perquè quan jo vaig a votar ja quan jo vaig a l'Ajuntament i faig una queixa, estic participant, o faig un suggeriment, no cal que sigui una queixa. Aquí el que parlem és de decidir amb què com ha d'actuar l'administració i com ha de generar les seves despeses i la distribució d'aquestes despeses. Això és el que és democràcia directa en el sentit pur. És a dir, decidir per on ha d'anar la nostra vida, decidir què volem fer amb la nostra societat. Entès aquesta com el cercle més petit, que és el nostre poble, o la nostra comarca, o tot el país. D'acord? Jo ho recomano, que no ho he posat a la bibliografia, però que es pugui posar fa un any, ara farà un any, sí, bon dia, que fort, no me'n recordo. Sí, ara farà un any. El desembre farà un any, l'ITPS, l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, va organitzar una trobada sobre participació i dones. I hi ha un llibre publicat d'això. Ja trobareu aquesta mateixa ponència, o una mica diferent, de Santa Cristina, però més trobareu exemples de Galícia, exemples del País Basc, de Bilbao, concretament, i algun altre exemple de Catalunya, que jo crec que, si no m'equivoco, era de Lleida, és a dir, diferents tipus d'experiències i anàlisis sobre les mateixes relacionades amb democràcia directa i participació de les dones. Dit tot això, què és el que hem après nosaltres de l'anàlisi de la participació social a Santa Cristina? Mireu, potser que primer, abans que us expliqui què n'hem après, us digui per què hi som. Per què hi som? Perquè el projecte va començar abans que la Universitat de Girona hi tragués el nas. Evidentment, això no té res a veure amb l'estudi que se'n faci, sinó que era un procés endegat en aquell cas, perquè l'administració, és a dir, l'alcalde i el seu equip rector, van decidir portar a terme un procés com aquest i perquè la ciutadania s'hi va implicar. Quan nosaltres hi vam arribar, va ser a partir d'una xerrada amb en Joan Bou, que és el primer tinent d'alcalde del municipi i l'encarregat del procés de participació, amb una xerrada informal, perquè va venir a la Fundació Bofill i jo el coneixia, perquè la Fundació Bofill té una de les branques més importants sobre anàlisi de la participació. I llavors, xerrant, de manera que jo no hi estava posada en aquest tema, però com que ens coneixíem, com a sociòloga que soc vaig dir, no pot ser que només ho analitzeu des del punt de vista econòmic o des del punt de vista polític, perquè normalment tots aquests processos de democràcia s'analitzen des del punt de vista polític, que té tota la lògica, perquè és una manera de participació política, i de l'altra, econòmica, perquè el pressupost és el que s'acaba decidint d'una manera diferent a la que s'ha vingut fent fins ara, és a dir, que els tècnics i els polítics en qüestió decidien com aquest es distribuïa. I com us deia, com a sociòloga, que no puc mirar les coses d'una altra manera, jo vaig dir, el que hem de saber és quin tipus de ciutadania participa. És fonamental per entendre la qualitat del procés, no només que arribi a tothom, sinó veure qui acaba personant-se, qui fa l'acció, perquè això és una acció individual, qui acaba anant a les reunions i qui decideix en definitiva participar. Perquè és molt important des del punt de vista social veure quins col·lectius són els que estan representats en aquest procés participatiu. Des del punt de vista polític és fonamental saber si hi ha els mateixos biaixos o no respecte de les formes democràtiques de participació que fins ara hem contemplat. L'anar a votar, el pertany a l'afiliar-se a un partit, l'anar a mítings, etc., que és el que normalment s'analitza des de les formes polítiques de participació. I evidentment des del punt de vista econòmic, i això no ho hem aconseguit, des del punt de vista econòmic s'ha d'analitzar aquests diners a qui acaben revertint des del punt de vista del ciutadà tipus. És a dir, si hi ha una redistribució, si hi ha una distribució diferent dels recursos que abans i després del pressupost participatiu. Aquests que són tres punts claus des del punt de vista de la sociologia. Què passa? L'últim ja us dic jo que no en tinc dades perquè no l'hem pogut analitzar. Però això no passa res, no hi passa el temps, diríem. En algun moment o altre podem fer l'anàlisi, perquè tot això està registrat, de com s'ha gastat el pressupost i a quins col·lectius socials han estat més o menys beneficiats, que a mi no m'agrada dir-ho així, sinó quins col·lectius socials segueixen quedant-se fora. Quins col·lectius socials són aquells que tenen menys possibilitat de fer-se visibles i, per tant, menys possibilitat de que arribin els recursos. O fins i tot fent-se visibles en els processos que no arribin els recursos. Per què? Perquè si hi ha alguna cosa que sabem els sociòlegs és que tots els ciutadans no són iguals, per molt que la Constitució digui això. Això és una cosa que és bàsica d'entendre. Nosaltres som diferents i la societat ens tracta diferents. Que no hauria de ser del tot d'acord, eh? No penseu pas que estic postulant que hagi de ser així, ni de bon tros. Però la nostra societat no només veu ciutadans, no només veu, no sé què dir, no sé, figuretes d'aquestes que fan en els gràfics. No, de fet, les figuretes que fan els gràfics sempre porten pantalons, no? Mai són dones. O, bueno, sí, ara sí, quan comencen a parlar d'homes i dones, és veritat. Però nosaltres no som uns vells i els altres joves, no som uns grassos i els altres prims. No, de fet, grassos i prims encara no és una situació de desigualtat social, de moment, eh? Ja veurem com acaba la cosa. Però, en tot cas, el que queda clar és que en aquesta societat els eixos d'estructures socials són bàsics per entendre com ens anirà la vida. Per això posa anàlisi de la participació des de l'estructura social a Santa Cristina d'Aro. Què vol dir l'estructura social? Doncs que hem après després de molts anys i de molts teòrics i de molts no teòrics analitzant com és la societat, que en aquesta societat un té més possibilitats, probabilitats, oportunitats d'accedir als béns socials segons si és home o dona, jove o vell, nascut en aquest país o nascut a un altre i d'una classe social o d'una altra. Aquestes són bàsiques. Aquestes quatre dimensions són bàsiques. Algú em dirà, a més, també cal posar el lloc on es viu o no. Sí, digue'ls-hi els del Pallars Jussà i segons de què parlem, també, el lloc. O, no cal, eh? Jo sóc del Vallès i jo tinc una gran diferència, i la noto precisament perquè estic del cantó negatiu, diríem, jo no sóc de l'àrea metropolitana, estic just fora de l'àrea metropolitana. Per tant, els transports públics a mi se m'acaben a 20 quilòmetres d'allà on visc. No és veritat, eh? Però vull dir, la bona connectivitat, els horaris, etc, etc. És a dir, el lloc. I també un altre, que de moment aquí no ens funciona, però no vol dir que no ho pugui funcionar, en el sentit, vull dir que no és operativa, que no genera desigualtats entre els individus, però sí que ho fan altres societats, i pot ser que a nosaltres ens arribi, que és la religió, el grup religiós al que pertanyes. Això és fonamental. En moltes societats, per exemple, la irlandesa, ser protestant o ser catòlic no només té a veure amb que tu creguis en un Déu o en un altre. Bueno, el Déu és bàsicament el mateix, el Déu és el mateix, però la manera com s'hi acosten és diferent, diríem, i els capellans també van vestits diferents. No, és que resulta que tens més probabilitats de ser pobre si ets catòlic que no pas si ets protestant. Tens més probabilitats de no ascendir a la teva feina si ets catòlic que si no ets protestant. Tens més probabilitats de que la casa et caigui sobre, és a dir, que no tinguis diners per pagar-la, si ets catòlic que si ets protestant, etc, etc, etc. Estic parlant d'això. Tens més probabilitats de no arribar a nivells alts educatius si ets catòlic que si ets protestant. Això és així en totes les societats. Canvien les dimensions, poden canviar. La de gènere no canvia mai. Sempre hi ha oportunitats diferents segons si ets home o dona. Fixeu-vos que de moment només he dit oportunitats diferents. En aquest món, i bueno, ja tots els coneguts diria jo, però jo com que no soc antropòloga, no m'atreveixo a dir-ho, doncs cau de banda de les oportunitats, cauen de banda dels homes i no pas de les dones. Fins i tot avui en dia, fins i tot ara, perquè ara estem en una mena de bombolla que és ben bé un emmirallament fals. És a dir, ens pensem que som iguals perquè de fet tenim igualtat de drets. Perquè de fet és molt diferent actualment de quan la meva iaia era jove. Perquè la meva iaia per poder treballar havia de demanar permís al seu pare. Com que el seu pare estava mort, doncs a l'oncle i després en el seu marit. I a més no podia sortir del país si ell no li signava, si el respectiu no li deia que podia tenir el passaport, etc, etc. Evidentment que ha canviat, perquè ara els drets ens asseguren això. Però això no vol dir ni de cap de les maneres que hi hagi igualtat d'oportunitats. Els que veu estar a la xerrada de com funciona el mercat laboral i com funciona el repartiment del treball domèstic, ja ho teniu clar. Però no només això, ho teniu clar a les vostres vides. I si no, poseu-vos ulleres. Perquè a cada moment aquesta societat ens diu una cosa és un home, una cosa és una dona. Vulguis tu fer-te passar per un home o per una dona o a l'inrevés o dissimular, la nostra societat ens classifica, ens qualifica i ens dona les oportunitats, que això és l'important, segons si ets home o dona. I ja és igual que siguis dona universitària, és exactament igual, no és el mateix una dona universitària que un home universitari, encara que evidentment no és el mateix tenir estudis universitaris que no tenir-ne en general. Doncs, quina importància té això? Quina importància té això en un procés de democràcia directa? Doncs d'una banda té la importància de saber que les dones normalment tenen menys oportunitats. Estan traient el cap, estan apareixent amb igualtat de condicions o no en aquests processos de decisió, perquè la democràcia directa no deixa de ser un procés d'empoderament de la ciutadania en general. Però cal veure quin tipus de ciutadania s'empodera i quin tipus de ciutadania no s'empodera. És a dir, són els mateixos els que utilitzen aquest nou canal o són aquells grups que normalment són desprotegits, aquells grups que normalment estan discriminats, els que fan servir aquest tipus de nou recurs, diríem, social? Aquest era un dels primers interrogants i entre aquest vam fer servir tres variables bàsicament. No, mentida, quatre, les quatre bàsiques d'estructura social. Ser home o dona, és a dir, hi ha igualtat entre homes i dones, tenim molt clar que cadascú decideix si participa o no, però hem de veure si aquest procés està traient de la mateixa manera els homes que les dones. El segon, hi ha joves i vells, hi ha els diferents grups d'edat, jo ho simplifico, dic joves i vells, però no és això, hi ha gent de 16 anys, però n'hi ha també de 34, i n'hi ha de més de 65, i n'hi ha de 50, i n'hi ha de més de 75. La tercera cosa, hi ha migrants o només hi ha nascuts a Catalunya? I la quarta cosa, i són totes les classes socials o només són unes classes determinades? Això és una part de la pregunta que ens vam fer. La segona part. Normalment, aquí hi ha algun politòleg a la sala, els que han estudiat ciències polítiques, tenen clar que es diu normalment les dones no participen en la mateixa mesura que participen els homes en els processos polítics. N'hi ha menys dones afiliades, hi ha menys dones que van a votar, hi ha menys dones, etc. També hi va haver un moment que es deia que les dones només voten a la dreta. Les dones són perilloses que tinguin el vot perquè si voten, voten a la dreta o voten només el que és més guapo. És a dir, amb tota la ciència política, igual que amb vosaltres, s'ha hagut d'anar trencant estereotips. Però les anàlisis sembla que deixen clar que realment la presència pública de les dones en tots els fenòmens, en tots els processos de participació establerts fins ara, és menor que la dels homes. I això s'explica per moltes raons, no només pel fet de ser dona. No és que els homes i les dones siguin diferents, és que s'han socialitzat diferent i el gènere juga un paper diferent. La idea d'empoderament i del que és útil i de com ha de ser la representativitat no és el mateix per les dones ni pels homes, perquè la manera com s'han socialitzat uns i uns altres tampoc té res a veure. Però a més, hi ha sempre l'interrogant, i això les que fan polítiques, les que estudiem, les politòlogues ho tenen molt clar, sempre hi ha la voluntat o la necessitat de dir: quan nosaltres parlem de participació política, per què no deixem de ser tradicionals i tenim en compte més tipus de participació que fins ara no l'hem considerat política, però que també ho és? Per exemple, s'està un AMPA. Està un AMPA, per què no considerem que això és participació política? Perquè està plena de dones, Les reunions d'escoles estan plenes de dones. I en els AMPAs es decideix com ha de ser l'educació de les criatures. Però clar, sí que considerem anar a una reunió de sindicat, o sí que considerem anar a un míting o un acte de no sé què, i no considerem això. O un altre tipus de reunió en les que, o de fet social, en què hi participen no només les dones. Per tant, sempre hi ha com un amplificador posat amb tot allò que és nou i les noves formes de participació, a veure si són tipus o noves formes, o formes antigues però no reconegudes, de participació de les dones. És amb aquesta voluntat, és a dir, amb aquests dos interrogants, el social i el de polítiques, ens vam acostar al que estava passant a Santa Cristina d'Aro. Com ho vam fer? sempre, sempre, per analitzar una realitat i no caure en l'estereotip, tu has de partir d'una hipòtesi, d'una hipòtesi de base. I llavors nosaltres vam dir, el que a nosaltres ens sembla és que el que fa el procés participatiu, o el que farà, o el que passarà el procés participatiu, si no es té una vigilància especial, és reproduir l'estructura social existent. Què vol dir? Doncs que, com passa habitualment, hi aniran més els autòctons que no els nascuts fora. Hi aniran més, en aquí teníem un interrogant que no estava clar, hi aniran més els d'edats madures que no pas, per exemple, els més joves o els més vells. Hi aniran més els homes que no pas les dones. I a partir d'aquí vam dir, l'única manera de saber què és el que tocaria que hi anés si no incidís la variable pertinent, ara ho explicaré bé això, és anant a veure com és la realitat. M'explico. Com puc jo saber si un procés participatiu és equitatiu respecte del gènere? Què he de dir? Que ha d'haver-hi 50% d'homes i 50% de dones? No. No, no necessàriament. Perquè recordeu que és una elecció lliure, sí o no? Cadascú de nosaltres, i nosaltres som molt diferents com a ciutadania, hi ha gent que decideix participar i hi ha gent que no. Hi ha gent que li agrada aquest tipus de procés i que diu jo prefereixo l'altre. I hi ha gent que diu jo vull l'altre i aquest. I hi ha gent que diu només vull aquest. Però com sabem si el procés és sexista o no? Doncs hem d'anar comptant quin percentatge d'homes i quin percentatge de dones hi ha a la nostra societat, en aquest cas a Santa Cristina. Si no hi intervé cap element sexista, hi aniran en la proporció que toca. És a dir, si aquest procés convida de la mateixa manera a homes i dones, tindrem el percentatge que toca. Que en el cas dels homes i dones és pràcticament igual. I en el cas de Santa Cristina hi ha 51% d'homes i 49% de dones, una cosa així. En aquest cas és 50-50%, però en el cas de l'edat, doncs tenim, si tenim un 20% d'avis, hauríem de tenir més o menys un 20% d'avis dins d'aquells que participen. I si tenim un 35% de joves fins a 34 anys, hauríem de tenir més o menys un 35% de joves en el procés participatiu. Això vol dir, si passa això, que no està incidint la dimensió d'estructura social que ens defineix en el procés. M'explico això, ho enteneu? Perquè és el mateix que he de dir. Home, és que totes les dones no trien, no sé què, ser pilots d'avió. Ser pilots d'avió. Perquè tu l'analitzes i resulta que, ara m'ho invento, del 90% que estudien pilot d'avió, només hi ha un 10% de dones. I és lliure, cadascú pot triar el que vulgui. Hi ha dues maneres d'entendre el món, d'entendre la realitat. Una que diu, veus, és que ho trien i no els agrada. Que aquesta és la que hem sabut, la que hem conegut fins ara. L'altre és dir, alguna cosa deu passar socialment perquè a uns els agradi tant i als altres no els agradi. Perquè si no, si el gust no fos construït socialment, quan jo analitzo quina relació hi ha entre que uns siguin pilots i els altres, no em sortiria el sexe. Em sortiria, doncs, no ho sé, haver-se criat en una família guaca. O haver estat no sé què. O tenir un antecedent de no sé què. O portar una cua lligada a dalt del cap. Però el que em surt és que està relacionat amb el sexe. Si està relacionat amb el sexe vol dir que la socialització té una part molt important en el que està passant. En el cas del procés, això no vol dir que el procés estigui mal o ben fet. El procés, de fet, el que fa és publicitar tot el municipi, a tot el municipi, mireu, hi ha un procés participatiu, tots hi podeu venir. De fet, val la pena que vingueu perquè es decidirà què fem al poble. És a dir, l'administració ja està fent el que toca. Però com que sabem que els missatges no són rebuts de la mateixa manera i que hi ha estructures socials apreses, estereotips adquirits de si em toca o no em toca, de si em sabré o no em sabré, de si jo què hi faig allà o no sé què, no sé quantos, l'únic que hem de saber és si es reprodueix i sobretot al final analitzar si realment ens interessa que un procés de democràcia directa sigui un procés esbiaixat per uns grups socials determinats. Això és el que hem primer d'analitzar, de saber, i segon és el que el municipi ha d'acabar sabent. Si vol això o vol una altra cosa, i en quina mesura pot corregir una cosa o l'altra. Per tant, primer de tot, estructura de desigualtat, condicions de vida i nivells de benestar i conflictes i problemàtiques particulars. Per veure una mica quina és la fesonomia del municipi. Tothom que és d'un municipi sap com és, però normalment tens dades esbiaixades. Perquè per molt que siguis d'un municipi, el que veus és la immediatesa de les teves circumstàncies personals. Això és una frase del Brian Mills que és importantíssima. Què vol dir la immediatesa de les circumstàncies personals? Mira, a mi jo ara tinc 45 anys i jo només vaig de festes de divorci. Em podria semblar que tothom es divorcia, però no, és una de cada quatre parelles de Catalunya. És a dir, tenim la tendència a pensar que tothom és com nosaltres som i que viu de la mateixa manera que vivim nosaltres. I això és així fins i tot en un municipi molt petit. I aquest és un municipi molt petit, però tampoc tan petit perquè té uns 5.000 habitants. Llavors, hi ha la impossibilitat de conèixer tothom segur i el que ens movem és per estereotips. La gent viu com jo o hi ha gent que viu completament diferent de mi. Així és com funcionem. Funcionem sempre així, eh? Però encara més en aquest cas. Què ens interessava? Quan tu fas, i això és una cosa que ens interessava, quan tu fas anàlisi de la democràcia directa hi ha una gran, diríem, discussió en què si és vàlid o no el procés segons el percentatge de ciutadania que tu atraiguis, que siguis capaç de captar per aquest procés. I llavors la majoria és a partir de, o es mou al voltant d'un 12% de la població. I amb això ja es qualifica, diríem, com a bon procés. Però el cert és que això és una dada merament quantitativa i que nosaltres pensem que cal introduir una altra variant de qualitat que digui però hi són tots els grups socials representats o hi són de la mateixa manera representats. Perquè si tornem a fer lobbies, perquè si serveix per tornar a fer lobbies, encara que sigui un 50% de participació ciutadana, el cert és que difícilment haurem canviat res i que es torna a desvirtuar la idea de democràcia. Perquè, de fet, el problema de la democràcia representativa és que acaba sent que tu delegues el vot, però després com més pressió té és el que pot influir en la decisió. I aquí el que podríem estar reproduint és exactament el mateix. Senzillament, una vegada tenim això, nosaltres decidim fer una anàlisi de les dades a partir del cens, què és Santa Cristina, qui viu, de quines edats, piràmide poblacional, de quin sexe, de què treballen, quines xifres d'atur, quan són nascuts aquí, quan són nascuts fora, etc. etc. Després fem exactament el mateix per les persones que van a les assemblees i els demanem les seves dades censals, com aquell qui diu. Els hi tornem a demanar sexe, edat, quants anys fa que viu al municipi, si és nascut o no a Catalunya, etc, etc, de què treballa, per nosaltres poder analitzar i comparar si les fotos, les dues fotos, són semblants o no són semblants. O si hi ha algun esbiaix o desapareix algun món. I després, també necessitem saber els que no participen qui són. I per què, si hi ha motius diferents, sobretot en el cas de les dones i els immigrants. De veure si se senten més allunyades del procés per alguna raó, és a dir, ja és una enquesta més, diríem, de pregunta oberta, que ens puguin dir els motius, les raons per les que no s'acosten al procés. Perquè nosaltres ja constatem que no s'hi acosten o no s'hi acosten de la mateixa manera, però hem de saber quines raons, quins motius adueixen. Aquest és l'esquema de com funciona el pressupost participatiu. Hi ha tot un seguit d'assemblees, hi ha assemblees de diferents tipus i a més després passa per un Consell de Ciutadania i hi ha un seguiment també de les... surten unes propostes, les propostes es voten, aquestes s'eleven a l'Ajuntament, l'Ajuntament torna a la retroacció de què s'està fent amb elles, és a dir, hi ha tot un d'això de comptes. Això ho teniu penjat a la pàgina, a més de, està molt ben explicat a la pàgina del municipi de Santa Cristina. I, a més, les dades de pressupost participat, percentatge del pressupost participat, cada any han anat augmentant. Això us ho explico perquè veieu que és un procés realment sòlid. La major part, actualment, que no està dins de... És a dir, la més alta tenim 56-57%, la d'aquest any no sé quina és, però en tot cas, la que no està participat, la part del producte que no està, són despeses fixes, diríem, personal, lloguer d'immobles, etc, etc. No me'n recordo quin tipus de categoria fan servir. Anem al que ens interessa. Aviam. Què passa amb la participació Santa Cristina respecte del gènere? Doncs és sexista. La participació és sexista. que això no vol dir que el procés sigui sexista, eh? Té com a resultat discriminació. Però no és perquè el procés ho sigui, sinó perquè el patró d'acostament que hi ha és exactament el patró de desigualtat que tenim en la societat. Què vol dir això? Que hi ha menys dones que homes i que estan segregades vertical i horitzontalment. Exactament el mateix que passa al mercat de treball. Exactament igual. Però això també ens passa, això també passa amb els immigrants i els migrants i els no migrants. I passa una cosa molt curiosa amb l'edat. Què tenim? Educació i cultura. Qui va? Qui va majoritàriament? O què és del que hi ha més?
Dones.
Dones. Esports, festes i oci.
Joves.
Joves i no gaires, homes. Però són homes, bàsicament. Però també, ja, és que els joves en tenen una, eh? Tenen una que és més jove i una de joves. En tenen una d'específica. La de joventut, ja, que ve després. Ordenació territorial i medi ambient. Homes. Sectors econòmics. Homes. Benestar social, salut, immigració i convivència. La més jove, hi ha nois i noies, a la de joventut tant hi ha nois com noies, i polítiques de gènere i d'igualtat. Això, fixeu-vos, això topa amb una realitat difícil de canviar. Perquè, clar, la gent hi va és perquè vol. Tu no pots anar darrere a la ciutadania i dir, escolta, falten dones a joventut, a sectors econòmics. I no vol dir que no n'hi hagi, eh? No n'hi ha cap, no n'hi ha cap en principi que no hi hagi com a mínim un representant de l'altre sexe. Però el cert és que tornem a trobar la genderització a la que estem acostumats. És a dir, es reprodueix la jerarquia, la segregació jeràrquica horitzontal i vertical una altra vegada. Pels consells, s'ha de triar de cada una de les assemblees un representant de l'assemblea, que és el que va al consell. En aquí ha anat canviant. Al començament eren més homes i ara cada vegada hi ha més dones. Però per què estem notant? Hi ha una cosa importantíssima, que és que les dones participen més aquí que un míting. Que una vegada es posen en el procés, són més actives que els homes. D'una manera, si voleu, curiosa, i d'una manera una altra vegada genderitzada. I és quan es demana algú per sortir és molt difícil, ningú vol ser, o molt poc. Bueno, hi ha alguns que sempre diuen sí, eh? Nosaltres hi hem anat d'observadors, per exemple. L'última va ser ara el 6 de novembre, si no m'equivoco, sí, el 6 de novembre. I quan jo estava en una de les assemblees, i va algú que surti, necessitem un secretari i un president, que només és pel moment, eh? És només per fer la llista de propostes que es voten i a més es trameten amb ordre jeràrquic. Doncs costa molt que la gent surti i les dones s'ofereixen més que els homes, quan no és tanta representativitat. Però la nostra representant al Consell va acabar sent una dona, que serà la que sí que tindrà el càrrec, diguem-hi, durant tot l'any, ja se li diu, haurà de fer 4 o 6 reunions, depèn de les que hi hagi, i el seguiment de les propostes. Això ha canviat molt des del començament fins ara. Per què? Perquè cada vegada l'implicació de les dones ha estat més activa. Però no deixa de que seguim reproduint una situació sexista. Què ha passat amb les polítiques de gènere, polítiques d'igualtat? Aquesta assemblea va canviar de nom. I de fet, primera només de dones, i després va ser va passar a anomenar-se polítiques d'igualtat, no? Oi que sí? Polítiques d'igualtat, perquè hi ha una part de les dones que anaven en aquesta assemblea van dir que sense homes era impossible fer res que fos per la igualtat. Això, d'una banda, ha generat un nou tipus de participació, però de l'altra ha fet desaparèixer un dels tipus de participació. Per què? Perquè no és el mateix. És a dir, les dones han deixat de tenir un espai de dones per elles mateixes. I hi ha un seguit de dones que si és una assemblea compartida no treuen ni el cap, no hi van. I aquí sí que hi havia una gran diferència per edat, que deies tu. Per què? Perquè hi ha dos tipus de discursos i perquè hi ha molta diversitat encara de com afrontar el paper social de les dones, de nosaltres mateixes, igual que els homes, eh? I de com relacionar-se ells amb la resta de la gent, no estic dient que només sigui una cosa de dones, amb un comportament, diríem, públic, en una situació d'aquestes. I aquest és un dels temes, jo crec, més interessants que ha sorgit de l'anàlisi. Com hem de diversificar les polítiques i la manera d'acostar-nos al gènere. I l'hem de diversificar per totes aquestes variables d'estructura social que abans us deia. He començat parlant de les diferències per edat, però també hi ha les culturals. Hi ha certes cultures que estan aquí, al nostre país, que si hi ha homes, no vindran. Ja és difícil, la diversitat cultural, però a més si hi ha homes, no vindran. Però és que a més, tenim també una qüestió de classe social. No és el mateix la classe mitjana assalariada, que normalment va acompanyada d'estudis, etc., d'uns espais compartits diferents, que la classe treballadora. Ja se sigui dona, jove o vella. Què vol dir això? Que està mal fet això que han fet? No, ni de bon tros. Ni de bon tros. Aquest és un procés que demanen els mateixos participants. I el que ho van demanar les mateixes participants. Però això no vol dir que no s'hagi de vigilar, perquè segons quines decisions adoptem, el que estem fent és excloure determinats tipus de dones. I aquí hi ha tot un seguit de dones grans que van desaparèixer. Dones grans, bàsicament, de classe treballadora, que són les que menys apareixen en tot el procés. Perquè quan parlem de dones, no només tenim dones joves. Tenim dones de la meva edat una mica més joves i dones molt grans, molt actives, a més, molt actives. Però aquestes dones, a més, amb plantejaments molt diferents i amb situacions molt diferents, però bàsicament totes de classe mitjana alta, o classe mitjana propietària o classe mitjana salariada. En aquí, a Santa Cristina, tenim un gran viatge, és a dir, molta sobrerepresentació de dones emprenedores. Hi ha jubilades o, és a dir, que havien tingut el seu negoci, hi ha jubilades o de les joves. I dins de les joves, sobretot en les edats de reproductives, de tècniques, de professionals, diríem, en un sentit o altre, treballant a l'administració pública o treballant. És a dir, una altra vegada, dones formades. Què vol dir? Hem de dir que aquest és un mal procés? No. No és una qüestió. El procés és impecable des del punt de vista del que és la democràcia directa. Impecable. Perquè tots hi ha una cosa que es diu la declaració de Màlaga, que són tot un seguit de punts que s'han de complir. Autoregulat, vinculant, amb seguiment i posterior feedback de les propostes aconseguides, que sigui el pressupost més de la meitat del pressupost, etc, etc. Hi ha tot un seguit de punts, es compleixen tots. Però temes com què és la vinculació social, la representació social, la possibilitat de que certs grups socials que han tingut més difícil l'expressió i, sobretot, l'empoderament per aconseguir cobrir les seves necessitats o accedir a determinats drets, s'està reproduint. I aquesta és una de les conclusions fonamentals. Cal acostar-se de manera diferent a les dones. I cal. Són les que més fidelitzen, per altra banda, en l'anàlisi. No només hem fet les enquestes demanant a la gent que participa què és el que fan, és a dir, quines són les seves dades per poder-les classificar a tots els que apareixien, sinó que també hem fet grups de discussió. Les més fidelitzades són les dones. Les més implicades són les dones, malgrat que moltes vegades me'n recordo encara del grup de discussió amb dones, que una va dir, ostres, és que he deixat els nens sols a casa i ja no puc estar més estona. Que estàvem a les 8 de la nit, de les 8 a les 10, i ara ja sí que me n'he d'anar. És a dir, malgrat la dificultat, són les que hi troben més sentit. Per què? En l'anàlisi que vam fer dels discursos, amb les entrevistes en general, però sobretot amb els grups de discussió, les dones tenen un sentit més gran de la idea de comunitat. De la idea de jo i els altres, i no només jo. Que comença, ja si ho penseu, ja té lògica, que comença a la pròpia llar. Jo no només soc jo, sinó que soc jo i les meves circumstàncies. Les meves circumstàncies són els meus fills, els meus pares i no sé què. Avui sentia la Marina Geli que deia, hem fet un procés participatiu demanant a la gent a veure amb el nou, com li diuen això, l'expedient informatitzat, no sé com li diuen, bueno, l'expedient no és, la història clínica, vull dir, Quan vam demanar a la gent que li semblava un procés d'aquests de consulta, les dones van dir, podrem tenir la clau d'accés dels nostres pares i dels nostres fills? I jo estic segura que també van dir del marit, però bé, bueno, això no ha sortit en el moment. Per què? Perquè tenen clar que les seves responsabilitats no només són, en aquest cas de salut, no només són les seves pròpies, sinó que han de saber la medicació que pren la mare o la medicació que ha de prendre el pare no sé què, o el sogre fins i tot, i les de les criatures. Les de les criatures ja els dic, ja per les donava per descomptat, que la tindria la família. Eh? La idea de comunitat és més fàcil d'arrelar o té una entrada més directa en les dones que no pas en els homes. La idea de xarxa, perquè bàsicament aquest procés no només té un efecte de que acabin podent decidir si fan una rotonda a la sortida del golf, que aquest va ser un tema molt d'això, eh? Perquè allà era entrar a la carretera i es veu que era perillosíssim, si fan una rotonda a la sortida del golf, la majoria de coses van perquè o si les escombraries s'han de recollir una o altra. Que això ens pot semblar, no sé si heu vist aquí que havia posat també transformació social i no he dit res, eh? Anàlisi de transformació social, perquè no hi hem arribat aquí i és molt difícil acabar decidint si hi ha transformació social o no. Però ara després en farem un parèntesis, que si no perd el fil. Però el que és importantíssim és la xarxa que han arribat a crear entre elles. És a dir, dones que es podien conèixer de vista o no, les relacions que han establert i sobretot, encara que no siguin d'anar a prendre cafè, no estic parlant d'això, eh? No cal, el coneixement que tenen ara de la vida d'altres. I això, que no puc dir pas que no sigui, que no estigui penetrant en totes les assemblees, i tant en homes com en dones, la idea és més urgent el de l'altre barri, o és més urgent això perquè és més perillós que no pas el que jo estic demanant pel meu barri, es nota moltíssim que on realment té més pes és entre les dones i no pas entre els homes. Per què? Perquè el posicionament de gènere és completament diferent. Completament diferent. Ara, això té la seva vessant positiva i la negativa. Perquè el posicionament de gènere ens fa d'una banda estar més per la comunitat, però de l'altra ens diu no em poso a llocs visibles. No formo part de la representació. No vaig a decidir segons quines coses. Que això és el que hem trobat a les enquestes de la no participació. Mireu, la frase típica de les dones 132 enquestes a gent que no participava, a gent del municipi que no havia anat mai a una assemblea. La frase típica és, i jo què hi he de dir allà? Aquesta és la frase típica encara de les dones. I jo què hi pinto? La dels homes. A mi no se m'hi ha perdut res o a mi no m'havien informat. Cosa que és mentida, perquè hi ha hagut una carta a cada una de les llars. L'altra cosa és que s'hagi llegit o no. Veieu com que el posicionament és completament diferent. Un és d'empoderament, de dir jo tio, jo no vull, o mira, en tot cas no m'havia assabentat i per això no he decidit si anava o no anava. L'altre és, i jo què hi he de dir, i això què faré. També és cert que dins del discurs dels homes, molts deien, això no serveix per res. Els hi deies, però bueno, vostè hi ha anat, no els hi deies, hi ha altres preguntes, però vostè hi ha anat, no, però jo ja sé que això no serveix per res. Però fixeu-vos què diferents són les frases d'uns i altres. Són completament diferents. Per tant, si parlem de les conclusions generals del que jo us deia al començament, des del punt de vista social hem de dir que es reprodueix l'estructura social. Des del punt de vista del comportament polític hem de dir que torna a ser generalitzat, però que en tot cas obre una possibilitat a que moltes dones s'acostin a la política d'una manera diferent i d'una manera que els és més amable, perquè es parla a més de la quotidianitat. Es parla del mateix, eh? Perquè en definitiva estàs parlant de la crisi, o en definitiva estàs parlant de l'economia del país. El que passa que és molt diferent fer-ho a microescala, a macroescala, sembla, i així ens ho hem venut. Les dones es veuen molt més capaces d'estar incidint en això, no per una qüestió, no m'entengueu malament, eh? No per una qüestió de coneixements, eh? No per una qüestió de què toca, o del que sé, o de si jo seré capaç, tampoc, eh? També, sinó perquè tenen clar que això importa perquè això té a veure amb la sortida d'escola dels seus fills. O això té a veure amb si hi haurà menjador o no hi haurà menjador, si hi haurà reforç o no. O això té a veure amb si el CAP es fa aquí o es fa al poble del costat. O això té a veure amb si hi haurà transport perquè la iaia o l'avi pugui anar-hi o dependrà del cotxe particular. que ja haurà de portar ella, la seva família se suposa, però que acabarà sent ella. Més coses. Aquí us explico una mica els resultats, però ja us ho he anat explicant, no cal que us expliqui els percentatges. Això és el que us he explicat de la no participació. He pensat que us havia posat... No, doncs no ho he posat, però us ho explico igualment. Tot això què ens porta? Ens porta a una conclusió que jo penso que és la més important de totes. I més ara, que estem en uns moments... anava a dir relativament delicats respecte del gènere, i jo crec que no. Molt delicats respecte del gènere. I és que calen accions diferencials. I nosaltres estem passant per un dels pitjors moments respecte de les accions diferencials. Fixeu-vos que ja no hi ha accions positives. Estic parlant només d'accions diferencials. A veure, el que queda clar, és que si nosaltres deixem que la societat funcioni amb els mecanismes que té establerts, aquests són sexistes. Sempre. I si no intervenim per corregir que no siguin sexistes, segueixen sent. Fins i tot en un procés com aquest, que és de no ingerència. En un procés com aquest, que se suposa que és aquell menys estructurat, menys pautat, és la idea que ara persona un vot. I la possibilitat d'anar o no anar a les assemblees. Però fins i tot així tenim resultats generalitzats. I jo el que pregunto és el següent. Vosaltres esteu d'acord amb que les persones que guanyen més diners paguin més impostos? És a dir, que quan facin la declaració de renda paguin més? Vosaltres esteu d'acord amb això?
Sí.
El 99% de la població està d'acord amb això i és una cosa completament acceptada. Llavors, això no és una altra cosa que una acció diferencial. Això que estem fent amb els impostos és decidir que hi ha certa gent que no arriba a fer de més. O que ho té més difícil i que hi ha gent que li sobra. I el que fem és introduir un corrector social, és a dir, donar més oportunitats. Per què ens costa tant acceptar això quan és una qüestió d'homes i dones? Per què ens costa tant acceptar això quan és una qüestió de gènere? Per què en aquests casos diem és que no podem ser no igualitaris? Què vol dir no poder ser? Bé, ho som els nostres impostos. Ja ho sé que tothom hi estaria d'acord, però és una realitat acceptada majoritàriament. Per què no es poden fer accions especials perquè aquells que no arriben o aquells que queden més llunyans d'un procés o de qualsevol altra cosa, del mercat laboral, és que m'és igual, d'un procés en aquest cas que és important per la qualitat de vida dels individus, pel benestar i, en definitiva, per les oportunitats que tindran, perquè no podem fer accions diferencials. Que vol dir anem a buscar dones. Però anem a buscar joves també, perquè dels més joves n'hi ha molt pocs, i dels joves. Però anem a buscar també immigrants. Per què no podem fer això? I això és el que ens hauríem de plantejar com a societat. Per què decidim fer accions diferencials i les acceptem, i no només les acceptem, sinó que les defensem? A tot i a dret, no cal ser de dretes ni d'esquerres. Tots en principi estan d'acord, després es baralla amb el percentatge, si una mica més o una mica menys, però és un principi inamovible de la nostra societat. I és una acció diferencial. Per què no ho podem fer amb el sexe? Ara venim d'una trobada de dones, de Girona. Empresàries, la majoria. I una empresària ha dit: Jo intento promocionar les dones, i són caps de servei, i intento. Ara bé, tampoc no poden ser totes dones. I com que no? Si les promociones, no crec que les promociones perquè siguin dones. Les promociones segurament perquè són molt bones a la seva feina. Però tu saps que vius en un entorn, a més, en què ja poden ser bones les dones, que tu mires el 90, el 100% de les empreses que existeixen i les dones no es promocionen. Perquè a la teva no pots promocionar només dones. I això ens sona fatal. I ho estic dient i jo sé que a vosaltres mateixos us sona fatal. Però és senzillament perquè som sexistes. Perquè si en comptes de dones hi poséssim immigrants, això ens costaria també perquè som xenòfobos. Som racistes i xenòfobos. Diem que no, no som. Però si poséssim, què podríem posar?
Joves.
Joves! Exacte, que els hi donem ajuts pels habitatges. Bueno, ara us ho empadreu tot perquè la majoria sou joves. Oi que això està entès com una cosa normal? Per què no amb el gènere? I per què no amb un procés com aquest, a més, que se suposa que ve en aquesta societat per canviar la societat? Per això us he dit, no us dic res, no he dit res de l'anàlisi de la transformació social. Perquè, clar, entrem en un tema molt fotut. Què és transformació social? Només canviar la manera com distribuïm els recursos o realment aconseguir un canvi social? Perquè si la transformació social no és només que ara no ho decideixi el tècnic de medi ambient, sinó que les escombraries es recolliran segons com hagi decidit el poble, doncs mira, ja tenim transformació social. Però si la transformació social vol dir que aquells que normalment no tenen veu i vot i no veuen escoltada la seva realitat o les seves demandes o el que sigui, la tenen, llavors no en tenim. I això és alguna cosa que jo us puc dir que no l'hem resolt en aquesta anàlisi. Per què? Perquè aquí ens hem de situar en un pla ideològic. Nosaltres el que hem fet, entre cometes, és només una anàlisi científica de què estava passant. Però les implicacions que tenen són importantíssimes i pel gènere ho són molt més encara. Perquè si això ja és difícil amb estructures reproduïdes i tradicionals, imagineu-vos què no és en una situació com aquesta, que, o no hauria de ser en una situació com aquesta, que és completament nova, que és una nova eina que se suposa que hem trobat per la transformació social. Perquè considerem que la democràcia representativa que tenim ara no ha funcionat prou bé des del punt de vista social. Si no, no estaríem fent això. Si no, no ho estaríem fent pas. Doncs així i tot, el discurs més difícil d'introduir a qualsevol lloc és dir s'ha d'anar a buscar dones. O s'ha d'anar a buscar... Mira, joves encara, perquè dius, és que els joves ja se sap. No, sí, els hem de captar. Però les dones, si no volen venir, és perquè no volen. Si no venen, és perquè no volen. I és veritat, això no és que sigui mentida. Però t'interessa que ho siguin o no? Això és el que t'hem de demanar. Ens interessa com a societat qui siguin o ja ens està bé viure d'esquena el que volen les dones? Jo, si us sembla, acabo. No ho sé. Us sembla bé que acabi, si no segueixo, eh? Encara faltaven 5 minuts. Oi que sí, que m'heu dit fins un quart?
Sí. Obrim un torn de debat, no? De preguntes i que puguis...
Cristina, tu també penses que moltes vegades som les pròpies dones o aquelles dones que no hi creuen amb això? Que he tingut una discussió amb una companya, eh?
Sí.
Això de les temes d'igualtat, ja saps que estic ara. Sí. Jo, les temes d'igualtat, a mi no... Això no és necessari. No és necessari perquè ara ja som tots iguals, més jove que jo, eh? I jo penso, però... I jo li dic, però... Com pots pensar això? Si tu d'on estàs on estàs, gràcies a la llei de paritat, perquè si no hagués sigut per la llei de paritat no estaries on ets. Però no, això no, no.
Això
ja no interessa.
Això ho diu la teva companya i ho diu una de les noves ministres alemanyes. Una, ara no recordo com es diu, una de les més joves. Ha dit que ja no cal ajuts per les dones ni molt menys quotes de discriminació positiva. Hi ha hagut un enrenou perquè aquella societat amb això és més sòlida que no pas la nostra. Aquí és tot el contrari. Però és cert que això són tastets, diríem, són molt bons exemples, el teu, aquest i molts altres que podríem posar del que està passant actualment. Actualment, és a dir, la igualtat es dona per solida. I la gent jove molt més encara que nosaltres. La gent jove, i si envieu per classe social, moltes dones que han triomfat. Entre cometes, s'entengui això com s'entengui, eh? És a dir, des de ser cap de servei potser per algú o ser empresari, entesos? O moltes que són tècniques, moltes dones que són tècniques. La idea és que hi ha igualtat. I això és una mentida de l'alçada d'un campanar. Però a més, és que és molt curiós perquè hem passat a la individualització. Mira, guaita on soc jo, que és el que ha fet la teva companya. I no podem veure què hi ha al voltant. I el que hi ha al voltant és que és impossible que totes les dones triïn estar jerarquitzades, és a dir, segregades vertical i horitzontalment. És impossible. Perquè, si no, l'únic que podem acabar dient és que genèticament ja ens agrada estar baix i que ens manin.
Sí.
Mm. I aquesta segona part del discurs ja no l'assumim. Ja no l'assumim. Per què? Perquè tenim igualtat de dret. Perquè és veritat que hem millorat molt. Això les més grans ho diem i les que són més grans que jo encara ho diuen. Però ara ens movem en una situació que jo dic que és clarament d'involució. Perquè els temes de gènere estan a l'agenda, però estan només a l'agenda. És només l'aparador. I això a nivell de política i d'administració, però també de vida social. Mireu, l'altre tema que treballo. Quan tu demanes a la gent, creus que el repartiment del treball domèstic i familiar hauria de ser compartit? El 61,9% de la població de Catalunya diu que sí, que ara n'hi ha uns quants que diuen que no, eh? Quotes de discriminació positiva, hi ha hagut un enrenou, perquè aquella societat amb això és més sòlida que no pas la nostra. Aquí és tot el contrari. Però és cert que això són tastets, diríem, són molt bons exemples, el teu, aquest, i molts altres que podríem posar del que està passant actualment. Actualment, és a dir, la igualtat es dona per solida. I la gent jove, molt més encara que nosaltres. La gent jove, i si envieu per classe social, moltes dones que han triomfat. Entre cometes, s'entengui això com s'entengui, eh? És a dir, des de ser cap de servei potser per algú o ser empresària, entesos? O moltes que són tècniques, moltes dones que són tècniques. La idea és que hi ha igualtat. I això és una mentida de l'alçada d'un campanar. Però a més, és que és molt curiós perquè hem passat a la individualització. Mira, guaita on sóc jo, que és el que ha fet la teva companya. I no volem veure què hi ha al voltant. I el que hi ha al voltant és que és impossible que totes les dones triïn estar jerarquitzades, és a dir, segregades vertical i horitzontalment. És impossible. Perquè, si no, l'únic que podem acabar dient és que genèticament ja ens agrada estar baix i que ens manin.
Sí.
Mm. I aquesta segona part del discurs ja no l'assumim. Ja no l'assumim. Per què? Perquè tenim igualtat de dret. Perquè és veritat que hem millorat molt. Això les més grans ho diem i les que són més grans que jo encara ho diuen. Però ara ens movem en una situació que jo dic que és clarament d'involució. Perquè els temes de gènere estan a l'agenda, però estan només a l'agenda. És només l'aparador. I això a nivell de política i d'administració, però també de vida social. Mireu, l'altre tema que treballo. Quan tu demanes a la gent, creus que el repartiment del treball domèstic i familiar hauria de ser compartit? El 61,9% de la població de Catalunya diu que sí, que ara n'hi ha uns quants que diuen que no, eh? El 61,9%. I després vas i els hi demanes, tu què fas a casa? Un 9%. Són els mateixos, que acaben de dir que s'havien de compartir, però arriben a casa i s'asseuen al sopar, bé, per si ho passen, tal, per alguna cosa. És a dir, a nivell ideològic, a nivell de verbalització del canvi, hem avançat una barbaritat. Però a nivell de fets reals no. Llavors això genera moltes, diríem, molts nusos, moltes situacions que no es poden desencallar. Si tu consideres que la igualtat està assegurada, ho deixes en què és una qüestió de tria. És que no volen venir. És que no volen venir. I nosaltres no podem posar la pistola al pit a ningú perquè vingui. Però si tu realment vas a veure com és la realitat i torno amb dels impostos, dius, no, es necessita un correctiu. Perquè sistemàticament estan tenint menys oportunitats que els altres. I això no ho fem ja amb el gènere. Això ho fem amb els joves, com heu dit molt bé. Perquè ara toca. Aquest discurs és un discurs que ha triomfat. Jo us dic una cosa. Jo que en realitat, amb el que realment em dedicava al començament, diríem, era amb l'estructura social en general i en veure les interrelacions entre els diferents tipus de desigualtats, jo me n'adono que la millor manera de que no canviïn la situació d'estructura social és que van emergint com bolets la dimensió de la desigualtat que reifiquem. I tenen moments d'àlgids i moments menys àlgids. Ara és la de l'edat. I en certa manera també la de l'origen geogràfic. I la del gènere ha anat baixant. Però cap d'elles se soluciona mai. Cap d'elles arriba a la solució. És a dir, no hi ha veritat, no és veritat. No hi ha no desigualtat, no hi ha no discriminació en gènere. Però ara ja ha passat com la foguerada. I llavors ara sembla això ja està resolt. I el 99% de la població té en l'imaginari, el 99% exagerant, el 80% de la població té l'imaginari que això està resolt. Que això ja és una qüestió de tria personal. Que és la millor manera de negar que existeix l'estructura social i que la desigualtat forma part del món en el que vivim. De fet, l'estructura. Però nosaltres diem el contrari. Llavors, què fem? Ara els grans problemes, però això fins i tot en anàlisi sociològica, eh? Ara, de classe social no es fa res. És cicle de vida. La variable d'edat. I tu dius, què vol dir? Que ja no existeix la classe, o que ja no existeix el sexe de les persones, o que ja... ara no tot és el cicle de vida. El que realment marca si vivim bé o malament és si som joves i estem a punt de marxar de casa i no podem marxar, si estem tenint les criatures i això ens no sé què, i si després som vells i depenem d'això. No, perdona. No té res a veure un jubilat de classe alta d'un de classe baixa. Per començar, no té res a veure la pensió que té. I en moltes altres coses. Però és que alhora no té res a veure, no té res a veure una dona que un home. Tots dos amb criatures i tots dos casats, fins i tot. Perquè un està fent dues jornades, o tres, o les té una en aquest cas, i un no fa res. Però així en tots els casos. I el que fem és com compartimentar. Jo sóc alhora, jove o vella, no us ho diré que sóc, eh? Sóc dona i sóc nascuda en aquest país i d'una determinada classe social. A mi em toca, diríem, classe mitjana. I jo sóc alhora totes aquestes coses. I això és el que em defineix. Quin paquet d'oportunitats tinc o deixo de tenir. Ara bé, si em demaneu d'aquests quins són els més importants, classe i sexe. Sense cap mena de dubte. Per què? Classe, perquè escolta, tu pots ser immigrant, però és molt diferent. Els que tu tens a Lloret, que són alemanys i que no sé què, o anglesos i no sé quantos, i han vingut i s'han comprat la caseta davant de la platja, que els que estan treballant a l'hostaleria servint en aquests i altres. Això és la classe el que mana. Sí que és cert que depèn d'on vinguis, hi ha determinats col·lectius més d'això i que et dona, a veure, uns i altres no són ciutadans d'aquest país i poden tenir algun problema en algun moment. Però el cert és que el que és important és la classe. D'acord? La segona cosa, jo tinc una determinada classe social, jo soc profe universitari. Però no és el mateix. El Modest, que és company meu del departament, que jo. Ni el seu sou és el mateix, i jo sóc funcionària, eh? Ni el seu sou el mateix ni el meu és el mateix. Per moltes raons. Ni la seva vida és la mateixa, no només en aspectes materials, ni l'altra. I aquestes raons diuen que és carrera professional. Quina casualitat que totes les dones a la universitat estem en pitjor categoria i cobrant menys. Som tontes? Som totes rematades, diria jo. No, és que les estructures a nosaltres ens ho fan molt més difícil per pujar. I ell té complements, jo no sé el reguitzer, no ho sé, perquè no ho sé, ara estic posant una hipòtesi, eh? Però vaja, que segur. Té tot un seguit de complements que a mi se'm serà molt més difícil que amb ell tenir mai. Aquestes són les dues més importants. Però és que no només passa a la universitat. Tu estàs a la cadena de muntatge i no és el mateix el teu company que tu i esteu tots dos muntant cotxes a la Seat. Perquè la teva categoria segurament no serà la mateixa. Malgrat no sé quants anys de lluita obliga. I malgrat, i això sempre ho explico perquè és una cosa, i això ja té, no sé si 10 o 15 anys, és igual, però és que no ha canviat la situació, el que passa que ara no la fem pública. Les dones de la Seda de Barcelona, van haver de portar als tribunals, no als empresaris, a l'empresariat, al comitè d'empresa i als seus companys homes. Perquè van demanar equiparació de sou, perquè hi havia una trampa amb les categories laborals, i tots es van negar els tres tipus d'actors, els tres col·lectius, perquè van dir que es perdrien llocs de treball si els hi pujaven el sou a les dones. I van haver d'anar als tribunals.
Però si tothom té tanta por a fer plans d'igualtat a les empreses, perquè s'ha de mirar els llocs de treball, la retribució i tot això, i tothom hi fa pànic.
Ens fa pànic tocar qualsevol cosa de gènere, perquè és el que més transforma socialment. Mira, a la cumbre de Beijing, el 95, oi que no m'equivoco perquè jo faig unes pastres, el 95, si una cosa que jo no hi era, només he llegit documents, i m'ho han explicat, que em sap un greu no haver-hi anat, com no t'ho has imaginat, si una cosa va quedar clara allà, hi ha un document, a més que això ho reflecteix molt bé, de la Marina Subirats, si una cosa va quedar clara d'allà, que qui més por tenia, qui més no volia que s'acceptessin determinades coses per les dones, era en la declaració que es va fer, eren els països on hi havia esglésies molt fortes. Però no us penseu que eren els musulmans, també eren els cristians, ja heu vist ara què ha passat amb el Papa, d'acord? Per què? Perquè els capellans que sempre, l'església que sempre sap molt de poder, hi ha una cosa que té claríssima. Si canvia el paper de les dones, es transforma la societat, és imparable que es transformi. I això és el que més por fa a qualsevol tipus d'institució. Per què? Perquè si tu tens el poder, saps que el tens. Si la cosa es canvia, no saps si seguiràs tenint-lo. Per què us penseu que els homes no estan repartint el treball domèstic o familiar? Perquè diuen, jo ja estic bé com estic. Qui vol posar-se a planxar? Si no hi ha més remei, doncs ho acabaré fent. Però jo sí que tinc el poder i no vull que això canviï. Fem lleis de conciliació, que diguin que les dones poden tenir flexibilitat per seguir portant els nens a l'escola. I això és en tots els nivells. T'ho poso en el nivell que vulguis. Aquí, fins i tot, en qualsevol ajuntament, en qualsevol administració, el que més ho fa és la transformació social de debò. I no estic ara assenyalant amb ells, perquè precisament han fet un pas importantíssim a Santa Cristina, perquè això és un procés de transformació en ell mateix. Perquè ja us dic, ells potser haguessin fet tres rotondes i no n'han fet ni una. O el procés de recollida d'escombraries, o el que decideixen pel poble, si decideixen que volen una cosa o que volen una altra, o els serveis socials que estan donant. Potser ells haguessin decidit una cosa completament diferent. I de fet estan donant, estan empoderant a la població. Però d'aquí a dir, empoderem les dones, hi ha una gran distància.
Jo tinc una pregunta. Quan parlaves, per exemple, del rol de l'empresa, de fer, per exemple, per què no només dones ser caps, tu no creus que això és també crear desigualtat sexista?
Però si és que ja la tenim, per què no pot ser d'un signe que m'afavoreixi a mi?
Perquè estem lluitant perquè no sigui del signe que ens afavoreix.
Doncs mira, resulta que portem lluitant més de 100 anys i no hem aconseguit canviar. Potser si demostrem que podem estar nosaltres a l'altra banda de la balança, l'altra part de la població dirà, bueno, potser que ho fem igual per tots. Però d'aquesta manera, portem 100 anys, més de 100 anys, eh? Més, eh? I no ho hem canviat, ni ho canviarem. Perquè si no tens poder, no canvies. I al mercat laboral només tens poder si manes. Si ets empresària o si estàs a dalt de la jerarquia. I l'administració igual. Perquè si no expliquen per què no ho hem canviat, oi que és de justícia social? Oi que les xifres són les esgarrifoses? I per què seguim? Mira, la setmana que ve celebrarem, que és molt trist dir-ho així, el Dia de la Violència de Gènere.
Jo crec que no ho han canviat perquè és un interès, hi ha molta paraula i molt de
fet. Però ens hem de preguntar una cosa més. Per què no volem canviar? Perquè en realitat no volem canviar. Nosaltres sí, per això estem aquí. Vosaltres suposo que també, no, suposo que només no serà per la nota. Però per què no volem canviar? Perquè realment transforma molt socialment. I qui té poder no ho vol mai perdre. L'única manera és empoderar-nos i nosaltres tenir poder. I si per tenir poder s'ha de passar per la injustícia, doncs potser que ens plantegem si hi hem de passar o no. Jo aquí no li he de dir ningú què ha de fer, però jo ja et dic que jo ja voldria fer-ho, això. I que em costarà fer-ho, perquè les dones a més estem socialitzades, i ara això ho va ser molt expeditiva, per no fotre l'altre. Les dones ens hem socialitzat per no fotre l'altre. Per tenir sempre en compte l'altre, és el que us deia de l'esperit de comunitat.
Però és que és moralment correcte.
Sí, si no et dic pas que no, però és que precisament estàs vivint en un món que fa completament el contrari. També és curiós, no?, que no siguem capaces de traspassar això. Fixa't, hi ha moltes dones que s'han masculinitzat, moltes. Estem en una era més masculina que no pas femenina. El que hem fet és masculinitzar-nos en general. Però així i tot, no apliquem aquest principi des del punt de vista del gènere. És a dir, jo mano, no? Doncs si ara sí mano, vaig a fer que les dones siguin representatives o estiguin empoderades, etcètera, etcètera. No. Llavors diem, vaig a ser just. I és del tot molt lloable, eh? No dic pas que no. jo sóc incapaç, mira, encara no he pogut, ni bueno, ara anava a dir una barbaritat, i no us la penso explicar. Vale? A la universitat, el poc que jo mano, m'ho he muntat fatal, i pensant, és que aquest no li toca, però és igual. No us estic parlant de què heu de fer, us estic parlant de que el que no fem, a on ens porta. I socialment som incapaces de fer-ho. Però en canvi acceptem que ens tractin de manera discriminatòria. I això també ens ho hauríem de fer mirar, eh? Això també ens ho hauríem de fer mirar. Ens costa molt i molt, i cada vegada més, acceptar que una companya nostra s'ha quedat fora pel sol fet de ser dona. Sempre hi trobem alguna excusa, alguna altra cosa que Déu pot justificar. Però mai diem, no, és que no l'han agafat perquè és dona. Nosaltres mateixes. I ara dic els homes. I amb això també es fa mal de generalitzar, eh? Perquè també hi ha homes que tenen sensibilitat de gènere. Pocs, però n'hi ha que en tenen. Molt pocs. No aixequen el cap, vull dir, no són visibles, també és cert, però n'hi ha que en tenen. No aquests que diuen que són els de la nova paternitat i que fan de part. Mentida. Però sí que hi ha una certa sensibilitat. Però així i tot, aquesta amb la idea, amb el discurs del no empoderament, no transforma. No transforma. Mira, quan et costi, que a mi també em costa, perquè clar, és que la nostra socialització és molt important, la nostra, la de tots, la d'homes i dones, té un pes importantíssim. Quan et costi, pensa en el que t'he explicat dels impostos. Pensa en el que t'he explicat dels impostos.
Sí, però per mi l'ètica hi juga un poder essencial. Jo intento actuar amb una ètica personal. Llavors, si no vull que a mi faci una cosa, intentaré que no passi res. Si més no, jo no fer res. Llavors, si a mi se m'ha estat infravalorant pel meu gènere, no m'agradaria que passés a una altra persona encara que no sigui del mateix gènere.
Això em sembla la mar de bé. Però tu, per exemple, posa'm en una altra tessitura, en els impostos. Tothom hauria de pagar igual. Oi que ja no t'ho planteges com a ètic? Perquè consideres, oi que estàs considerant que, no sé com explicar-ho, que hi ha una sobre, és a dir, que hi ha un sobreenriquiment, hi ha gent que té més diners i que per tant li deu als altres. Doncs aquell que té més oportunitats li deu a l'altre. No t'ho prenguis com a ell el deixo fora. És que em toca a mi. És que ens toca a aquells que en tenim menys. I les dones en tenim menys de tot en aquesta societat.
Jo, per exemple, no em refereixo a, per exemple, si a dues persones, home i dona, estan qualificats en el mateix nivell, que es pugui escollir la dona pel fet de ser dona, això em sembla bé, però si un home té més qualificació que una dona, es triï igualment la dona pel fet de ser dona, això és el que èticament no em sembla bé.
Però és que no estem parlant d'això. Això no estem parlant, amb els impostos, oi que tu et situen en una franja, amb els coneixements igual. Això va passar a Alemanya, un jardiner que havien de contractar amb una administració pública.
Deies, per exemple, per què no pot ser dones? Depèn, per què no pot ser dones?
Però, amb uns determinats barems, deixa'm que t'expliqui això del jardiner. Un jardiner, tots dos currículums exactament iguals, i no podien decidir. No podien decidir perquè no hi havia manera, ho havien de fer sols. Tant de bo ho haguessin fet a sols. Perquè van decidir que no. Que com que hi ha menys dones jardineres, com que no hi havia manera de destriar-los, perquè tant un com l'altre ho havien de fer sort, van triar la dona. I ho van impugnar i ho van portar als tribunals. Estem parlant d'això. No estem parlant que es posi a fer de metge algú que és infermera. No estem parlant d'això. Estem parlant de per què no, davant d'igualtat d'oportunitat, de situació, triar dones. No estem anant a una altra banda. Estem anant aquí. No ens estem anant. Estem anant només aquí, i ni tan sols això som capaços de fer-ho. Li posem totes les pegues del món. Hi havia una paraula aquí desesperada. Que anaves dint de vermell.
No, bueno, que quería... Perdón que hable castellà, que...
Parla el que vulguis.
Que un poco lo que tú decías ahora, que no se trata de favorecer a la mujer por ser mujer, sino que frente a iguales condiciones, o la mujer tiene mejor condición, elegirla porque tiene mejor condición la mujer que el hombre. pero hasta ahora lo que se ha hecho siempre fue elegir al hombre por sobre la mujer cuando la mujer quizás estaba mucho más calificada. Y yo en esto, evidentemente, todos tenemos una visión muy particular, como bien decía, entonces a mí me tocó ser jefe de oficina durante 3 años y cuando yo entré yo era la única mujer, porque no querían mujeres. Y evidentemente yo hacía las horas extra, yo atendía a los clientes difíciles, todos los problemas que había los tenía yo, porque mis compañeros, que tenían mucha más antigüedad, no lo querían hacer simplemente porque no lo querían hacer. Entonces, cuando llegó el momento de elegir a un cap de oficina, evidentemente me eligieron a mí, porque yo sabía todo el manejo de la oficina. Entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer un programa de tratar de hacer más eficiente el trabajo, con lo cual empecé a contratar gente y evidentemente había mucha gente que venía y había muchas más mujeres calificadas para puestos que tradicionalmente eran masculinos que los hombres mismos. Y entonces, bueno, evidentemente contrataba más mujeres, pero a mí esto no me pesaba porque de 20 clientes que yo tenía cuando yo entré a trabajar, terminé con 200 clientes y con una eficiencia de la oficina que no había tenido hasta ese momento. Entonces, para mí fue un logro muy importante de todo el equipo de trabajo, independientemente que fueran hombres o mujeres, pero que evidentemente a lo largo del tiempo se convirtieron la mayoría mujeres porque eran más flexibles, porque eran más eficientes, porque se comprometían más con el trabajo y porque no tenían problemas a la hora de atender clientes o de hacer diferentes actividades. Entonces, bueno, me parece que el empoderamiento se trata de eso y que para mí esto era muy ético. O sea, yo nunca me lo planteé como que yo estaba favoreciendo a la mujer en contra del hombre. Yo veía currículums y evidentemente elegí a la persona que era más idónea para el puesto y bueno, me resultó bastante bien. Pero que hasta que yo entré a esa oficina, tradicionalmente no se tomaban mujeres.
I jo el que plantejo és, a més d'això, quan tenim un home i una dona per un lloc de treball, en igualtat de condicions, sistemàticament es tria l'home.
Sempre, sí.
Perquè no podem sistemàticament triar la dona i no només això, fer una llei perquè sigui així. Perquè és una qüestió de quotes, però que les fem en altres coses.
Clar, però és que nosaltres, o sigui, la gent tria l'home perquè sap que l'home agafarà més baixes, que sap que la mare ha de parir, perquè està per això, perquè nosaltres vam sortir més perquè quan parlo amb algú del tema d'igualtat, sobretot homes, diuen, no, si la igualtat ja està superadíssima. Mentida, si sortim els dos, si sortíssim els dos des de la mateixa línia de sortida estaries superadíssim. El que passa és que les dones estem 3 línies per darrere.
No és veritat que les dones facin més absentisme que els homes. I això està demostrat científicament. Però no hi ha manera de trencar l'estereotip.
Però ja s'ho sé.
Vale? Però és mentida. Però és veritat, ja sé que és veritat. Ja sé que és veritat. Perquè està mostrat que les baixes de dones són baixes puntuals. És a dir, 2 hores, 1 hora per anar al metge, molt seguides, que no tenen cost per a l'empresa, perquè torna i ho recupera, tu ho saps molt bé això. Les baixes dels homes són, de mitjana, no estem parlant de mitjana, són molt poques en el temps però de molt llarga durada, que requereixen de posar-hi un substitut. I això té un cost completament diferent per a l'empresa. De fet, els que no haurien de contractar els homes. Però som sexistes. I el que vull que entengueu és que tot el que fem és mirar amb unes ulleres sexistes. Jo soc sexista, a la que em descuido. A la que em descuido, perquè ens hem socialitzat així, si no seríem extraterrestres. El que hem de fer és vigilar de no ser, de no exercir de sexistes en la mesura del possible. Perquè ho fem, perquè ho fem, jo també,
Si em permet, volia dir una cosa en relació a tot aquest debat de que el que partim, segur que partim, és una societat desigual entre dones i homes. A la conferència que tu referies a les Nacions Unides, precisament, es va recollir com, i això és a nivell mundial, com que les accions positives estan reconegudes per les Nacions Unides com una acció que ha de lluitar precisament per aquesta desigualtat entre dones i homes.
Necessària, posar-ho.
Necessària.
Necessària. Una acció necessària.
Jo crec que en aquests moments, aquestes accions positives són precisament per erradicar aquestes desigualtats, no per provocar la desigualtat de l'altre, no? I precisament és en aquesta situació de desigualtat que hem de partir, perquè si no entenem que partim d'una situació desigualitària, difícilment entendrem tot el discurs de que avui ens ha fet la Cristina, no? Perquè aviam, a nivell d'estructures socials del dia a dia, el que deia ella, no? Estem acostumats a un tarannà i una manera de fer que és difícil que si no ens posem aquestes ulleres puguem detectar o et passen situacions com les que tu explicaves que te fan repensar en quina situació estàs, no? I en quin nivell estem a nivell social les dones i els homes. Ara, que les accions que estem fent des de les diferents administracions han de continuar sent per erradicar aquestes desigualtats, per tant, en igualtat de condicions, primar l'accés de la dona a llocs de decisió, l'accés de la dona a llocs polítics, a llocs de direcció, és evident, i a llocs de, tampoc, amb càrrec de comandament, eh? De vegades això que deia, no? Doncs, davant de situacions laborals i de currículums igualitaris, doncs primar la quota gènere, la quota sexe.
Perquè si no, no hi ha transformació social. Una altra cosa és que la vulguem o no, això ja ho decideix cadascú.